El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres Josep Maria Balcells, Joan Alsina i Joan Ramon Armadas. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
No podrà venir avui el Jordi Piella, que està bé, vull dir, que la gent que ens escolti des de casa que sàpiga que està bé, però vaja, que l'esperem la setmana que ve per parlar diversos temes d'actualitat.
No està bé que no vingui.
Que està bé ell.
Està bé físicament.
Està bé físicament.
El trobem molt a faltar.
Que el trobem a faltar. Escoltin, parlem del 9 de novembre. Els demanaré primer una valoració de les dades de Sant Cugat, perquè ja que va ser un tema que vam tractar en les setmanes anteriors. Després ja parlarem també de Catalunya i sobretot de l'escenari polític que s'ha obert amb la possible actuació de la Fiscalia, aquestes eleccions amb caràcter plebiscitari que sembla que estan a l'horitzó, també la intervenció ahir de Rajoy. Veurem. Parlem. 32.130 santcugatencs van votar en el procés participatiu del 9 de novembre d'aquest diumenge, el que equival al 46,3% dels gairebé 70.000 santcugatencs que tenien dret a votar. A Sant Cugat es va imposar el doble sí, 82,07%, el que són gairebé 26.500 vots. El sí no va tenir un 12,31% dels sufragis, gairebé 4.000 vots, i el no va fregar el miler de vots, amb un 3,01%. El 3% restant es divideix entre altres, que equivaldria al que és el vot nul, els vots en blanc i també l'opció del sí blanc. Dit això, he intentat fer el resum el més esquemàtic possible sobre les dades de Sant Cugat. Després ja parlarem, com dèiem, de l'altre escenari. Els demanaria què els va semblar la participació a Sant Cugat i els resultats.
Doncs vinga,
Joan Ramon, ja tinc a l'esquerra. Comença.
Bé, d'entrada dic que, per exemple, l'únic precedent que teníem amb una votació d'aquest tipus era el 13D, que era fa el 2009, ja feia el seu temps, i està clar que els resultats són clarament superiors als d'aquella jornada, que si no recordo malament van ser
15.000.
Sí, sembla que estava comptant el 6, em sembla que eren al voltant dels 14.000, i vaja, òbviament això, si no vaig malament de números, duplica els d'aquella jornada. Si això ho comparem amb les eleccions, amb el que ha estat les eleccions, les últimes convocatòries electorals a Sant Cugat, doncs la participació és més baixa, però no per això deixa de ser un número molt, molt significatiu de persones que han participat. I què vol dir això? Doncs jo crec que no se li escapa a ningú que potser Sant Cugat, amb temes de participació, està per sobre la mitjana catalana, si fa no fa. De tants percents de gent cridada, i ara m'ho corregiràs tu si m'equivoco amb les dades.
En el suport al doble sí, et refereixes?
No, en participació.
Està una mica per sobre.
Una mica per sobre, que ja és habitual també amb les altres convocatòries electorals, i pel que fa als resultats, està en consonància amb el que és la resta de Catalunya. O sigui que tampoc Sant Cugat no és tan diferent en els sí-sís, els sí-nos i els nuls i tot plegat, però sí una miqueta diferent en el que és la participació, però que tampoc és nou perquè sempre ha sigut una miqueta superior en les eleccions que hi ha hagut habitualment, i dic que les siguem oficials. Llavors, quina conclusió se n'extreu d'això? Home, jo penso que en el fons Sant Cugat doncs, és una ciutat, diguem, de tarannà clarament, en aquest cas, podríem dir sobiranista, com a mínim la majoria.
Més opinions?
Vàries coses. La primera, jo em resisteixo a entrar en aquest anàlisi comparatiu del 9 de novembre amb altres coses. No? A mi em recorda molt allò de les xurres i les merines o de les pomes i les peres. No? No podem comparar coses que no són comparables. I el 9N no és comparable a res. No ha passat res mai que sigui semblant al 9N perquè les condicions sota les quals es celebrava no tenien comparació. Per tant, cap de les xifres, crec jo, pot analitzar-se amb rigor amb referència a altres events de votació que hagi pogut haver. Dit això, a mi el que m'impacta del 9N és la quantitat en valor absolut de gent que es mobilitza per anar a votar. 2.300.000 o 30.000 persones a Sant Cugat, a mi em sembla molta gent. Molta gent que un diumenge qualsevol, en el que a més fa un temps raonablement bo, té mil coses alternatives que fer.
Plovia, eh?
Bueno, però, aviam, jo és que ara us confessaré una cosa. Però que
compte inclús... que se sent a tot arreu, això de la confessió.
I inclús així, la gent té altres coses que fer. I desplaçar-se, probablement fer cues, estar una bona estona, destinar una part important del dia a fer això per mi té un mèrit espectacular. No? Tant incloent-hi organització, voluntaris i tota la resta. No? Per tant, jo crec que un èxit sense precedents i un èxit incontestable. Quan a les percentatges, jo crec que Sant Cugat és una ciutat clarament polaritzada i d'una forma probablement més extrema que altres municipis de Catalunya. Sant Cugat hi ha aquest centralisme que ara ha derivat més a sobiranisme, és a dir, el feu de Convergència i el feu de Partit Popular i companyia. Per tant, jo l'anàlisi que em faig és que els uns van anar a votar i van votar en una línia bastant semblant i els altres simplement van ignorar la consulta, el qual era lo esperable, no? I, per tant, res fora del que hauria estat d'esperar.
Més opinions?
Aniria una mica en la reflexió que està fent ara el Joan. Jo diria la participació incontestable, altíssima, penso jo, derivada, entre altres coses, perquè s'havia aconseguit, no només a Sant Cugat, sinó al país, una atmosfera d'estímul a la participació. S'havia anat creant un clímax que portava doncs, a la gent doncs, a participar i a demostrar el que volia dir doncs, la consulta. Però també diria això, que no és representativa del mapa polític que hi ha a Sant Cugat, com pot ser qualsevol altra crida electoral. És a dir, perquè doncs, aquí es va estimular el vot dels sí i alguns dels sí no, però que hi ha molta altra gent que es va quedar a casa. Per tant, jo penso que s'ha de valorar perquè és altíssima la participació, i que a la vegada doncs, va aconseguir veure la força que té una crida motivada al llarg d'una doncs, campanya llarga, i que això doncs, més o menys jo diria que va en la línia que va aconseguir-se a nivell de tot Catalunya. És a dir, penso que tampoc no varia en percentatge gaire, i per tant és una dada que està damunt de la taula, que s'esperava això. El problema és que jo el problema que trobo en aquest moment és dir... durant un any s'ha anat reforçant la motivació per arribar al 9N, arriba al 9N i resulta que l'endemà del 9N ens trobem, si fa no fa, amb el mateix repte, amb el mateix problema, amb el mateix pas barrat, i per tant, doncs, de dir, ara què? Vull dir, doncs, hem de tornar a dir, estem contra el mur i això com se salta o com no se salta? És a dir, estem igual. I ara hem de trobar una altra estratègia per anar a vèncer si som capaços de vèncer unes resistències i que pugui realment la comprovació democràtica ampla que es pugui demostrar d'una altra manera, no només amb un vot, diguem-ne, sobiranista.
Jo aquí vull fer una resposta a cadascun, ja que estem.
Home, per això és una tertúlia. Sí,
al Joan dir-li que, clar, no es pot comparar amb altres eleccions perquè, com tu deies, és una cosa nova i que no s'havia fet mai i com a tal, doncs, no té precedents. Però, clar, el fet de posar el paperet a la urna sí que té precedents i té precedents més folclòrics, com podria ser el 13D, i precedents més seriosos, fa mesos, amb el que podria ser unes eleccions europees, no? Com el fet de cridar la gent a posar el paperet a una urna i decidir coses, no? Estic d'acord amb tu, d'entrada, que no és comparable, però, clar, és l'únic que els periodistes i m'incloc ens podem agafar, i no només els periodistes, perquè estic segur que els polítics també s'hi agafen, per fer el termòmetre de què opina la gent, no? En aquest cas, per primera vegada, se'ls preguntava una cosa molt concreta. Per primera vegada, no. Perquè, per exemple, l'Estatut, el referèndum de l'Estatut, el 2006, també se'ls preguntava una cosa concreta.
Uh-huh. Llàstima que no fos més concreta, però, eh?
Bueno, era més concreta en el sentit de que se'ls plantejava només el sí o el no amb una llei tan important com és l'Estatut.
Però jo crec que cometeu un error els periodistes seguint-los la feina en els polítics en aquest tipus de comparació. Els polítics fan aquesta comparació perquè els hi va bé.
Mm. Els periodistes també els va bé.
Els polítics bueno, vosaltres us dona material.
Per sentir que et fa molt bé. Eh?
Però fer comparacions no rigoroses per demostrar coses no val.
Però no demostra... O sigui, a veure, demostrar
que
no demostra...
Què s'intenta demostrar quan es diu que la participació va ser comparable o superior o inferior? O què s'intenta de demostrar quan es diu que el percentatge si l'eleves al... No. Res, perquè no tens la referència. L'experiment no és vàlid per la conclusió. I a més jo crec que l'experiment no es feia per la conclusió.
No.
L'experiment es feia per dir, escolta'm, hem de fer una demostració massiva d'una voluntat. Jo crec que això s'ha aconseguit.
Amb això estic d'acord.
Vamos, de sol, jo no m'ho esperava. Jo francament, jo soc dels que pensaven que arribar als 2 milions era un repte molt important i sobrepassar-lo àmpliament, excitar-lo de nassos.
Us faig una pregunta. La mobilització catalana del doble sí el 9 de novembre, o sigui, la gent que van a votar sí, és el sostre de vot o el sostre de mobilització de l'independentisme? Perquè no és el mateix.
No és el mateix, i és més.
I és si el dubte. Si mirem... És a dir, són aquests 1,8 milions tots els independentistes o és la mobilització que aconsegueix l'independentisme en una cita, no electoral, en una cita en què hi havia una consulta?
Encara
és un
que
dubte,
no,
eh?
Encara que no li agradi el Joan, comparant-ho amb les últimes eleccions del Parlament de Catalunya... No. Però, clar, per anar a agafar aquestes dades que diu el Pep, he d'anar a les últimes que tenim. I els suports, en aquest cas, a CUP, Convergència i Esquerra, eren més que 1,8 milions de vots. O sigui, que amb això el que vull dir és que m'imagino que en aquest cas tots els independentistes, bé sigui perquè tenien el DNI en una altra banda, el tenien caducat, aquell dia tenien altres temes, però jo crec que l'independentisme és més que això. Perquè si en aquell moment va ser-ho electoralment, jo no veig que el suflé que diuen hagi baixat, i tenim la prova a les últimes manifestacions, des del 2012 que va haver-hi les eleccions, jo penso que encara hi ha més espai per córrer a l'independentisme.
Sí, jo penso que aquesta pregunta és difícil de contestar perquè farem especulacions i és lliure de cadascú especular. Jo penso que en aquest cas, primer, no van jugar tots els actors que jugarien en una contesa electoral normal. Que, per tant, doncs, el contrast amb els sís i els nos i tal seria diferent perquè ara ha jugat bàsicament només la força i la pressió d'una línia. Segon, s'havia insistit tant que això no tenia cap validesa jurídica i tal, que la gent també doncs, és lliure de dir, escolta, si això no serveix per massa, deixeu-me dir doncs, el que m'agradaria a mi, el somni que tinc de que un dia puguem ser independents, per exemple. Però quan això n'és seriosament de dir, ens la juguem, i per tant doncs, veiem pros i contres, ja veuríem si aquest percentatge de suport a l'independentisme es mantindria o no. Jo tinc interrogants.
Bueno, aquí... Jo estic molt d'acord amb el Josep Maria. Jo penso que la gran diferència està entre aquest simbolisme o mobilització i el sentiment d'obligació. No? Crec que hi ha molta gent, a mi em passa, quan hi ha unes eleccions, no? Tot i que la majoria de vegades no voto, doncs tinc una sensació de que la meva obligació seria anar a votar. Per això les darreres vaig votar en blanc. I jo crec que això li deu passar a molta gent, el fet que quan hi ha unes eleccions de veritat, doncs es veuen amb l'obligació cívica d'anar a dipositar una opinió. No? I això no passava al 9N. El 9N era més la manifestació d'aquells probablement més convençuts. També és veritat que quan hi ha unes eleccions normals hi ha diverses opcions. Aquí només n'hi havia una, realment només n'hi havia una, només s'havia debatut...
Tres.
Ja, però no, només s'havia debatut una. No, jo crec que molta gent vota a favor d'una opció, perquè aquella opció és la que d'entrada li agrada, i moltes vegades vota a favor d'una opció com a reacció del fet de que les altres no li agradin. I això aquest com no ha pogut passar. També el que dèiem, el Josep Maria, em puc imaginar moltes famílies en les que a lo millor un o dos membres haguessin anat a votar i els altres no hi van marxar de cap de setmana. I el més normal del món. No? Per tant, jo vull pensar que en unes eleccions com la resta, unes eleccions comparables, el nombre de votants per una opció independentista seria, jo diria, que sensiblement més alt.
Però, perquè això passés, també d'alguna manera s'haurien de plantejar amb aquests termes, cosa que no ha passat mai. O sigui, en els termes que ara diuen unes publicitàries o tot plegat, no? Però he dit això, que m'havia oblidat, no he pogut contestar abans, havia dit que tenia una resposta per cadascun i el Josep Maria s'ha quedat sense resposta.
Espero.
Estic d'acord amb tu que el que el 9N en si no tenia cap efecte pràctic, i la gent, pot ser que la gent s'hagi quedat a casa perquè mira, això total no serveix de res, doncs no hi vaig.
No, al revés, jo diria. Al revés, dic, com que no serveix, jo hi vaig.
Ah,
i com que doncs, no tindrà efectes, em posiciono amb el que il·lusionadament a mi m'agradaria si no tingués altres condicions doncs, a tenir en compte.
Amb el que estava d'acord és que l'endemà, com tu dius, seguim tenint el mateix problema, i jo per això era partidari des d'un bon principi de saltar-se el pas i anar directe a les plebiscitàries, perquè tot això... Després, ara potser m'ho he repensat, perquè és vista la mobilització i la il·lusió que realment molta gent tenia d'anar i ficar el paperet i dir que sí, doncs mira, se'ls ha donat, entre cometes, aquesta satisfacció, hi ha hagut el pas endavant, pels que ho muntaven, d'haver en aquest cas fins i tot desobeït un ordre del Tribunal Constitucional i tal, no? Llavors, mira, és igual, ara ja s'ha fet i ja està fet, però estic d'acord amb tu, el problema el tenim igual, i la solució seguirà sent la mateixa que en el seu moment va dir el president, sí, que són les eleccions.
La diferència és que, a diferència, per dir-ho d'alguna manera, de les manifestacions del 11 de setembre, aquí sí que hi ha hagut un gest molt més explícit, perquè doncs, inclús la litúrgia de l'urna i del vot i tal, que jo diria internacionalment s'ha explicitat millor.
Oh, i es pot comptar.
S'ha explicitat millor una de les apostes que hi ha a l'interior de Catalunya i que és potent. I per tant, la lectura... I aquí és allà on jo penso que s'ha posat damunt la taula un problema que dona la impressió, i aquesta és una mica... Potser passem a l'altre punt que ens insinuava el Pep, no? De dir, el que no és explicable és que un president de l'Estat, el Rajoy, digui, escolta, aquí no ha passat res, això és un fracàs, jo no... És a dir, que negui el problema, que no reconegui que hi ha un problema que s'ha evidenciat d'una manera patent i fortíssima, i que això, dir, per un polític que agafi només una altra vegada la llei, és a dir, per abordar o per avortar, diguem-ne, un repte polític, escolta, això no s'explica.
Ja que ho ha tret el Josep Maria, si podem parlar també del discurs d'ahir de Mariano Rajoy, dic algunes de les frases que va dir, molt resumidament: m'ho posaré qualsevol reforma constitucional que liquidi la sobirà nacional, no hi ha hagut consulta, sinó un simulacre electoral, també ha dit que és un profund fracàs del projecte independentista, això no pot ser, rebre la mateixa resposta de sempre, en referència al desig d'Artur Mas d'impulsar una consulta. Ha d'haver-hi una mínima lleialtat institucional, no es pot dialogar sobre el que és impossible, no acceptarem referèndum sobre autodeterminació, Mas no podrà aconseguir el seu objectiu sense que hi hagi una gran fractura social. I frases similars. Perquè ja que hem parlat, doncs ja traiem
aquest tema.
Jo penso
que inclús fora de Catalunya, és a dir, aquestes dues paraules contradictòries, que per l'un diu és fracàs i l'altre diu que és un èxit, jo penso que no es diu exactament igual fora de Catalunya, inclús. Hi ha gent de l'Estat que s'ha mirat doncs, la consulta del 9-N i no diu que ha sigut un fracàs, sinó que diu que hi ha un problema
que
s'ha de resoldre. Aquest és una diferència.
Sí, que és bastant generalitzat a l'Estat, és que la consideren una cosa inútil i una miqueta folclòrica.
Però no neguen l'èxit de la mobilització.
La gran càrrega de propaganda que aquí no hem viscut contra el rigor de la consulta ha fet efecte. Perquè ara us faré la confessió que us anava a fer.
Sí, jo ho tenia guardat perquè anava d'aquí sense que confessessis.
Compromiso. Us explico una història. A Sant Sebastià, des de fa 50 anys, es fa una cursa, que és la Beòvia Sant Sebastià. Beòvia és un barri d'Irun, i vas des d'Irun, passes per diversos pobles, i arribes a Sant Sebastià. El nombre de corredors que hi ha en aquesta cursa ha crescut des de 10 o 12, suposo, la primera edició, a gairebé 40.000. Perdó, gairebé 30.000 aquest any. Jo fa 5 anys que la corro i aquest any també la vaig córrer. El cap de setmana, el 9 de novembre, ens en vam anar a Sant Sebastià, la meva dona i jo. I per què ho vam fer? Doncs perquè, com que jo llegeixo les coses que es publiquen, sabia que el dilluns, dimarts, dimecres podia anar a votar exactament igual, que és el que vaig fer i tinc una foto que ho prova.
Seguiríem parlant,
No, però és que per mi era important anar a votar. O sigui, a mi el que m'hagués fet molt de mal és no poder votar pel sol fet d'anar a un altre lloc. No, el que us volia explicar és que aquella cursa es caracteritza sobretot per la gran quantitat de recolzament que té per part de la gent d'allà. És a dir, l'hem corregut diluviant, plovent, amb un sol espaterrant, inclús pedregant. I sempre hi ha hagut el mateix nombre de gent al carrer cridant i animant els corredors. I és molta gent. Són 20 quilòmetres sense excepció de molta gent animant, agraint a tots els que van a córrer el fet de que estiguin allà, no? Aquest any, òbviament, hi havia menys catalans que anys anteriors, però n'hi havia uns quants. Hi havia moltes estelades, hi havia moltes banderes catalanes i samarretes amb banderes catalanes. O inclús, com que portes el nom en el dorsal, doncs la gent acaba identificant, si diu Joan, doncs pensen que probablement ets català, no? Els crits a favor de catalans, Catalunya i el procés que vaig escoltar aquest any van ser impressionants. El recolzament que tenim a Euskadi respecte del que estem fent...
Recolzament i enveja, em sembla.
Bueno, probablement n'hi ha dels dos, però d'entrada molt recolzament. Jo crec que també un sentiment de dir, ostres, anem després nosaltres, com vosaltres ho aconseguiu. Però a mi això em fa pensar, escolta'm, tenim recolzaments per ahí. Podem ser més forts del que som amb el que estem fent. Hi ha una realitat, i això en el món de la negociació és un bàsic, no? Escolta, quan estàs intentant comunicar-te amb un sord, per més que cridis, no et comunicaràs millor. I jo crec que la comunicació amb el govern de l'Estat actualment, el que hem fet fins ara, amb algun matís, el que hem fet fins ara és cridar. El 9 de novembre era cridar més que el dia de la B baixa. Algun matís, com dic, jo crec que l'estratègia amb la que jo era crític de l'Artur Mas de continuar amb aquest pseudo 9N ha estat bona. Ha estat bona perquè ha tensionat. Ha creat tanta tensió que avui el Mariano Rajoy està molt qüestionat a casa seva per el fet de no haver muntat un pollo impressionant el dia...
La dreta més dreta, això li retreu.
L'extrema dreta, que al final és la base del seu partit, no ha entès res. I per tant l'estan qüestionant i es parla de que ja hi ha un recanvi. És a dir, que a les properes eleccions, malauradament, diuen que qui es presentarà és la Soraya Sáez de Santa Maria, no? O sigui, el Rajoy està defenestrat del seu partit. Això és una bona notícia. Jo crec que això és una bona notícia. Jo crec que a la vista de tot plegat i aquesta tensió que s'ha generat ha provocat moviments que abans no es veien clars, el que ens diu clarament és que hem de canviar d'interlocutor. L'interlocutor actual no és vàlid. U, perquè és sord, sec i autista. No vol comunicar-se amb el seu entorn, i dos, perquè no té el recolzament de ningú, ni del seu partit, ni del seu govern, ni de l'oposició, ni de pràcticament ningú. Home, això ens obre, jo crec que això obre uns camins a explorar, ja sigui a través d'intentar recolzaments afegits per part d'altres zones d'Espanya, o ja sigui per començar a negociar alternativament amb altres agents polítics a Madrid, com podrien ser el PSOE, com podria ser el mateix PP, però en altres àmbits.
Jo el que penso és que el que hi ha a l'altra banda, a Madrid, com deia el Josep Maria abans, ja ho sabíem. La paret la sabíem des del principi. Amb la qual jo penso que el problema, o més que el problema, la solució que hem de buscar, que han de buscar els que se suposa que volen la independència, no està a Madrid, sinó està en posar-se d'acord aquí entre ells, que és un altre gran problema, i que lamentablement, per ells, encara no està resolt això, perquè, com bé deia el Josep Maria, després del 9N ja sabíem què hi hauria, i el problema continua estant sobre la taula, i la no entesa total continua estant sobre la taula. I pel que es percep, molta gent demana una espècie d'unitat en el proper pas, que no la veig jo per enlloc.
Sí, jo penso que ara, precisament, jo penso que la cosa està en mans aquí a Catalunya de dos lideratges clars en aquests moments, o que poden representar una alternativa a aquesta situació d'impàs, que són Artur Mas i Junqueras. I que no són coincidents, i que hi ha matisos importants entre l'estratègia i la visió de l'un i de l'altre. Així com Junqueras diu, escolta, no podem esperar més, ens ho hem de saltar tot, hem d'anar directament doncs, a l'enfrontament i a la ruptura, jo penso que Mas està, diguem-ne, explorant si hi ha encara capacitat d'escletxa per trobar camins alternatius. I inclús jo em pregunto de si Mas, sabent que el Rajoy no serà mai, ni ara, ni d'aquí 6 mesos, un interlocutor per fer canviar la situació, sinó que vagi guanyant temps per dues coses. Primer, per acumular capital polític a l'entorn seu, de Mas, i segon, per esperar, perquè si no se convoquen eleccions immediatament, trobarem les generals a les portes. I, per tant, esperar que el canvi que pugui venir a Espanya pugui portar un interlocutor diferent a Madrid que pugui ajudar a una negociació diferenciada.
Jo dic que són...
Però jo penso que són dos camins... Home, que hi haurà canvis a nivell de la correlació de forces a nivell d'Estat, claríssim.
Sí, però claríssim. Aquests canvis portaran PP, que hi hagi aquesta escletxa que dius.
El això... PP està enfonsant-se, i acabarà d'enfonsant-se, sortirà una força nova que es diu Podemos. El PSOE té els seus problemes interns. hi haurà uns altres interlocutors. No sé si hi haurà escletxes o no hi haurà escletxes, però hi haurà uns altres interlocutors. I és possible que Mas digui, aguantem com sigui aquesta situació, em vaig acumulant capital polític i buscant doncs, fórmules per anar tirant i una altra alternativa que està apretant doncs, Junqueras per dir no, prou.
Jo penso que si Mas no sé que estarà guanyarà, acumulant és vots per a Esquerra Republicana, si fa això. Sí. El que penso jo, sí, i és la meva humil opinió. Però perquè imaginem que hi ha un canvi de majories. Imaginem que el PSOE guanya les eleccions
i fa un pacte amb
Podemos i els dos treuen...
No sé.
O sigui, ja t'han dit tots dos que no.
Han dit que no en una situació en la que no tenen cap responsabilitat. Aquí cadascú juga el joc que li convé més. Esquerra Republicana avui està jugant el joc de fotem-ho tot per la finestra, perquè això em va bé. Perquè si avui hi ha eleccions, els meus números diuen que jo guanyo. Podemos, el PSOE, diuen el que diuen perquè els és igual. Perquè no han, el dia després no han de fer res, no han de reaccionar. I al final jo crec que l'eliminació d'una majoria absoluta tan apissonant com és la que tenim ara serà bona. En qualsevol cas és bona. La situació després és millor que la situació abans, perquè genera, des de l'ou el que genera és divergències. Ja ho hem vist, 9N ha generat unes escletxes que no veiem abans. I avui les veiem. La Fiscalia de Catalunya no accepta la querella que li ha enviat la Fiscalia de Madrid.
Era un tema que volia treure, eh?
No, i això per mi és un fet extremadament rellevant.
Hi havia uns defectes de forma brutals que avui explica La Vanguardia, que els consellers als quals es feia referència no se'ls atorgava les responsabilitats que tenen en realitat, no? Relacionava presons amb l'Espadaler... Vaja, bueno, que era un desastre.
La mateixa improvisació que van fer amb el català el diumenge i tot plegat, no? Però jo tornant al punt que tocava el Josep Maria, jo penso que ara el que toca és actuar amb intel·ligència i marcar una estratègia clara enfront d'un objectiu que crec que en cap cas ha de ser una declaració unilateral d'independència. Perquè això és dolent, això no ens ajuda. El que hem d'aconseguir és un procés pactat, negociat i acceptat per tota la comunitat europea, que és el que ens farà bé. I per tant, en aquest sentit i amb aquest objectiu, jo crec que el que hi ha que fer és aprofitar i visualitzar els moments que s'acosten. Unes eleccions generals abans d'un any és un escenari magnífic. Unes eleccions als ajuntaments d'aquí uns mesos és un escenari magnífic perquè provoca canvis. I els canvis en la situació actual d'enrocament són bons. I jo crec, jo estic amb la Josep Maria, jo crec que l'Artur Mas avui s'equivocaria. I a més ens faria mal. Jo crec que a Catalunya no li convenen. A l'economia catalana, a la societat catalana avui no li convenen les eleccions. Perquè és una aturada que fa mal i que ara no toca. I penso que l'Artur Mas amb tot aquest procés està experimentant una evolució en la seva maduresa política espectacular. Jo crec que cada dia està molt millor que el que estava fa uns mesos, perquè, bueno, perquè aquest procés és molt dur i crec que l'està portant francament bé.
Així que unes plebiscitàries no les veuen aquí a la cantonada.
Jo discrepo amb tots dos, em sap molt de greu.
Home, això és el que avui a la tertúlia, que hi ha discrepàncies.
Jo no veig o no percebo que la gent que ha anat a la B baixa, la gent que ha anat a votar el diumenge i tot plegat, estiguin demanant al Mas, espera't a les eleccions, a veure si puja un altre, a veure si fem una cosa pactada. Em sap
greu,
eh?
Ara la iniciativa la tenen els polítics. Jo
el que dic és la meva percepció, és que la majoria de gent que porta tots aquests anys mobilitzant-se no és per això que dieu vosaltres dos. I és la meva percepció molt humil que jo expreso aquí amb aquests micròfons. Jo penso que el pacte amb Espanya s'ha aprovat de totes les maneres, amb tots els colors, i ha fracassat en totes les ocasions, tenint en compte els interessos del govern d'aquell moment, eh? I parlo dels estatuts del 2006 o del 2005, que va començar, perquè és molt diferent el que va sortir del Parlament de Catalunya que el que es va acabar aprovant a les Corts espanyoles, com el pacte fiscal, com la consulta, i ara el que esteu plantejant és, no, ens esperem un any més a veure si ara canvien les majories, i a lo millor, potser, el Podemos i el PSOE o el que sigui que surti, perquè, ojo, perquè potser també surto PID, a lo millor ells sí que ens accepten fer un referèndum que sigui vinculant i després...
Un matís, no ens esperem tombats amb una hamaca fins que arribi el moment de les eleccions.
M'ho imagino. Josep Maria, que volies afegir una cosa?
No, jo volia afegir, és dir, a mi no em facis dir el que jo vull, sinó el que jo interpreto de l'anàlisi d'aquest moment i de per on poden anar les coses pensant que ni jo decideixo això, sinó que són una mica el lideratge polític. Uh-huh. Hi ha un tercer actor en aquest camp de joc, o un quart, si voleu, que és el factor internacional. Europa, uh-huh. Mirant doncs, el que passa a Catalunya, si marquem aquestes dues línies que dèiem, un d'una ruptura ràpida, potent i tal, i l'altra, doncs, mirant de trobar escletxa a l'espera de que la correlació de forces et sigui més favorable, segur que Europa donarà més suport a això que el primer.
Però...
I és un element també a tenir en compte que estic segur, no perquè jo vulgui o no vulgui, sinó perquè els que han de portar el lideratge d'aquest procés, com pot ser Artur Mas o Junqueras, cadascú valorarà de la manera diferent. I estic segur que Mas espera doncs, trobar aliances més enllà de Catalunya, potser Espanya i potser Europa.
Però mira, aquesta escletxa. Jo des de petit que veia els gnomos, i a mi m'agraden molt els follets, i jo sempre he tingut el desig de trobar-me un follet i ser amic seu, i que em pugi sobre una guineu, i anem a buscar...
Hosti, però, mala notícia.
Està molt de greu, però això no existeix. I jo mira, encara espero un dia trobar-me un follet pel bosc, allà per aquí Collserola...
Jo conec un senyor baixet.
Sí, jo també en conec alguns, i mira que me'ls miro des de dalt, perquè jo soc molt alt, però em sap greu, però mira que el busco el follet i no l'he trobat mai, i és probablement és perquè no existeix. Doncs em sap greu, però aquesta escletxa probablement tampoc existeix, o com a mínim no ha existit, des que jo tinc ús de raó, que ja són més de 30 anys. I per tant, seguir buscant-la generarà frustració, perquè és que no existeix.
Però jo el follet potser també el veig a l'altre costat, eh?
Ah, pot ser, no, al millor tant... Sí, sí.
Jo per acabar-ho de complicar, veig una altra dimensió aquí, a més de la internacional, amb la que coincideixo plenament. I penso que és una dimensió encara poc explorada, però que és l'única que comença a manifestar-se clarament, que és la dimensió econòmica. En aquest món, ens agradi o no, qui mana? Sí, són els diners. I els diners en forma de grans fons d'inversió a nivell mundial. Els mitjans econòmics, els mitjans periodístics econòmics, que no deixen de ser la veu d'aquests grans fons inversors...
I factor de pressió.
Ja fa mesos que diuen això no ens acaba d'agradar. El procés no ens agrada molt, però des de l'ou el que ens deixa absolutament petrificats és l'actuació del govern espanyol. I ho han dit suau, ho han dit una miqueta més fort, han dit, escolti'm, això no hauria de seguir així, i jo crec que amb aquests també s'ha de comptar. I amb aquests, si anem d'una forma suau, reflexiva, estratègica, negociada, tenim totes les de guanyar. En canvi, de l'altra forma, totes les de perdre. És molt fàcil. Amb un dijous qualsevol et publiquen un titular de tots els mitjans econòmics internacionals, dient que, com es declari d'una duia Catalunya, totes les empreses, tota la inversió que hi ha aquí, se'n va perquè això passa en un rato, ja s'ha acabat el procés, ja no cal fer res més.
I això no ens interessa. Un empresari saps que els diners tampoc es mouen d'aquesta manera i una decisió racional econòmica no seria, ara de cop i volta, pels nostres, i perdoneu l'expressió, collons espanyols, ens n'anirem tots a Catalunya, perquè econòmicament no tindria sentit.
L'amenaça.
No, ni el fet de traslladar-se efectivament.
Un exemple, Bestinver, una de les agències d'inversió millors d'Espanya, propietat d'Acciona, i que produïa més del 20% del benefici d'Acciona cada any, invertint diners. Un tal Paramés, que era el que van fitxar quan van crear això i que va desenvolupar un model d'inversió que ha funcionat molt bé, s'enfada amb l'Entrecanales i diu que marxa. Marxa de Bestinver. Bestinver gestionava, no sé, la xifra ja...
Milers de milions, segur.
Però posa uns... entre 50.000 i 60.000 milions d'euros. En menys d'una setmana, la xifra gestionada baixa a la meitat. I amb previsió de que pugui baixar encara molt més. Baixa a la meitat perquè és la part que no era d'Entrecanales. Llavors, dius, això no passa tan ràpid, això passa en un rato. Això passa en un rato. Bloomberg, Fitch i el Wall Street Journal publiquen en portada un titular que digui la situació a Catalunya / Espanya és de tal inestabilitat que es desaconsella profundament mantenir inversions financeres allà i la borsa espanyola desapareix.
Llavors, espanyola, eh?
No, clar, a l'IBEX.
Aquí pringa tothom, eh?
Aquí, sí.
Aquí pringa tothom. Ja,
Però això no ens beneficia.
No, però és que econòmicament és el contrari a un win-win.
El mal de l'altre no ens beneficia. El que ens beneficia és que aquesta premsa digui, escolti, mire, ens ho estem mirant i pensem que el que estan fent uns està raonablement raonable i el que estan fent uns altres no té cap sentit. Per tant, senyors, compte, perquè estem una miqueta dubtosos.
Parlem de la fiscalia, que m'interessa, si no hi ha res a afegir sobre aquesta qüestió.
Sí, jo només una cosa, jo em nego, o sigui, no pot ser que Bloomberg i Fitch, jo he treballat a Bloomberg, decideixin el futur dels països, que probablement ho facin en alguns casos, però em sap molt de greu, però això ha d'estar en mans de les persones, i si a Bloomberg no li agrada...
Home, l'últim article de Bloomberg sobre Catalunya era molt positiu, per això ho busco, eh?
Ho van fent fa uns anys, en el 2008, les grans agències de qualificació i la premsa econòmica es va carregar el món.
Que sí, que hagi passat no vol dir que no pugui tornar a passar.
Però no ets tu el que compara coses.
Sí, però ja et dic, jo em nego a pensar que la gent, a l'hora d'anar a votar, miri el que passa o el que diu Bloomberg, que potser sí que algunes empreses marxarien, però també hi haurà casos d'empreses que venen perquè hi veuran aquí una oportunitat.
Però els líders polítics sí que ho han de tenir en compte. Els electors potser no tenen capacitat de veure això, però d'alguna manera ens hem de fiar que la gent que porta un procés al capdavant del procés ha de tenir en compte tots aquests factors. Sí. Que ens la juguem.
I per això ja se suposa un llibre blanc de la transició nacional o del dia de l'endemà, no me'n recordo com se li diu, que se suposa que aquestes coses les té previstes.
Tu ets un apòstol.
Sí, sí.
No, jo no sóc pas un apòstol, el que passa que...
És un hooligan.
Ara sóc un apòstol i hooligan, déu-n'hi-do.
A veure, però Bloomberg, no. Ara tinc el text, eh? L'agència considera que el president del govern espanyol ha de permetre un referèndum formal per Catalunya després de l'èxit del diumenge.
Sí, més explícit? Sí. Més explícit no es pot ser.
No, sí, me'l vaig llegir de dalt a baix, eh? Sí, sí. És que ara buscava exactament què deia per no equivocar-me. I també demanava que ignorés, li demanava a Rajoy que ignorés les demandes de processar els que van organitzar el 9 de novembre, clar, que és el que té, sí, entre cella i cella...
Fins aquí és tot el que diu l'Artur Mas.
Sí, no, però compte que tot això és el que quan els banquers i tots els presidents de les empreses de l'IBEX estan trucant al Rajoy des de dilluns, li estan dient, Titu, què hem de fer? Perquè Bloomberg diu que has de fer això. I com Bloomberg digui que això passa a ser República Bananera... Jo tinc un problema. I si jo tinc un problema, tu tens un problema. I això és el que ens va bé. Això ens beneficia.
Sobre la fiscalia, algun comentari? I els fiscals de Catalunya, que no els ha acabat de fer el pes el que els va enviar el fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres Duce, algun comentari?
Home, jo el
comentari... La possibilitat de...
El comentari és que el capítol no està tancat encara.
No.
El problema és aquest. És a dir, d'entrada s'ha visualitzat una discrepància de gent que toca de peus a terra i està doncs, en el terreny i veu les conseqüències d'una iniciativa d'aquest tipus, i per altra, doncs, la Fiscalia General doncs, que pressiona per mil històries. Jo no sé com acabarà. Jo no em costa de definir-me perquè demà, sembla que és demà que acabaran de decidint quin tipus, si es fa o no es fa, si es presenta o no es presenta la querella, amb quins termes i a qui afecta.
Vaig a fer un vaticini lapidari. No es presentarà cap querella perquè no hi ha base legal, perquè si hi hagués base ja s'hauria presentat. La velocitat en la que pot actuar la fiscalia simplement presentant-la és molt més gran que la que està seguint. El Torres Dulce el diumenge es va amagar. Va dir, no, a mi no em liareu amb algo que sé que no té base. El dilluns va dir, ja ho veurem. I ahir va dir que no tenia cap sentit que una política, una tal Sánchez Camacho, anunciï els termes d'una querella de la fiscalia de Benassa.
Jo penso que sí que es presentarà, perquè una situació d'aquestes anunciada i demanada i tal... Ara, hi ha un altre pas després...
No m'has contestat.
Si s'accepta o no s'accepta. Si
no m'ajugo, jo som molt del joc.
Sí? Tu veus que tiraran endavant sense cap mena...
Que es presentarà la querella, no sé en quins termes...
Clar, quins són els possibles delictes, que és l'altre dubte, no?
Delicte segur de desobediència i potser cap més... I que probablement després el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ho accepti.
Jo estic amb el Joan Maria aquí.
Un moment, per aclarir-ho a casa, o la gent que ens escolti des de casa, el que vol el fiscal general de l'Estat és la inclusió de tres delictes, prevaricació, desobediència i usurpació de funcions. Veurem. Algun comentari?
Per allò de repartir-nos el pagament de l'esmorzar, tu per quina opció estàs?
No, jo vinc a esmorzar igualment, no? Que faig d'àrbitre, l'àrbitre ha de cobrar d'alguna manera, no?
Un cafè amb llet amb un bocat aquí al costat.
No, perquè jo m'estava jugant amb el Josep Maria i tu has entrat d'una manera molt oportunista, ho vaig a dir.
Jo, el que no jugo al Josep Maria,
per dos el risc per mi, i el divideix per dos per vosaltres.
Joan Ramon, sí que veus, eh?
Jo veig que sí, d'entrada, i tornant enrere amb aquella resposta que em sembla que no he acabat el Josep Maria, és perquè la solució... O sigui, el problema Rajoy el reconeix. El que passa que la solució per ell és aquesta, és la llei i és la fiscalia. I per tant, imaginem-nos que hi ha una divisió de poders, per ell això, ell sap que té la raó, i per tant la raó en aquest cas és la lei, i la lei en aquest cas actua, i actuarà d'aquesta manera, que és amb la querella aquesta, que després prosperi o no, com que teòricament hi ha una divisió de poders, això no ho decideix el Rajoy. Llavors, potser la fiscalia vol 100 i després li accepten 20 i després potser el tribunal li diu 5 o li diu 0, perquè se suposa que la justícia no la fa el Rajoy, sinó que la fa el Poder Judicial.
Però la fiscalia no hauria de fer el ridícul d'aquesta manera.
Això és un altre tema.
Jo em vull imaginar que les forces ocultes de la FAES també truquen al Torres Dulce i li estan dient, no, què querella per això? Una demanda criminal i a la presó el dia següent. Molta llenya.
Però jo em vaig quedar parat quan va sortir Alicia Sánchez Camacho i va anunciar el que faria el fiscal. Jo em vaig quedar de pedra.
Això és molt fort.
De pedra. I ahir, de fet, li van preguntar, en una de les 9 preguntes que van poder fer els periodistes al president del govern espanyol, quan li van fer aquesta pregunta, escolti, què va passar? Perquè diu, bé, jo no sé què van dir, vaja, va esquivar com va poder la pregunta, no? Però jo em vaig quedar pedra, dic, però no representa que hi ha una separació de poders. No sé, o
jo penso que difícilment però la candidata al PP a les pròximes eleccions sigui l'Alicia Sánchez Camacho.
Home, si volen tenir algun vot, jo crec que els hi convindria.
Vols dir que hi haurà un rodaran cap, sí, políticament
home,
sí, parlant, eh?
Segur, home. No s'aguanta això.
Home, tan dolent no es pot aguantar més. És molt fluixa, de veritat. És lamentablement fluixa.
És fluixa.
És per quina alternativa té?
És igual, cap, que no es presentin.
L'alcalde de Badalona, si vols.
L'alcalde de Badalona.
Per dir un nom.
Qualsevol, sí. Qualsevol és bo. Ja sortirà algú. O sigui, si quan va sortir ja no la coneixien ni a casa seva.
Jo he quedat parat un article que va sortir signat per pel Josep Piqué, sí. I el Jordi Sevilla, em sembla, molt raonat, molt equilibrat, entre cometes, des d'aquesta òptica, però estava pensant, un Josep Piqué, que havia sigut el líder del PP a Catalunya, que ho veu d'una manera tan diferent, quan s'ho pot mirar, diguéssim, a distància des de fora, i en canvi els que estan a dins de la voràgina són incapaços de veure i d'interpretar la realitat i les dades.
Per l'operació Piqué va anar com va anar.
Se la va encarregar, per això et dic.
L'opinió va ser el diari El País, pot ser? No, sí, ara sí, estic sí, buscant,
sí. Sí, sí.
Que aposten per una mena de tercera via, pot ser? Podríem resumir-ho així o...
Deia que aquí hi ha un problema que s'ha de resoldre i que, bueno, no me'n recordo ara.
Molt brillants, dir això tampoc cal anar.
No, però dic que eren... No era...
No, però jo crec que el que es refereix Josep Maria és aquest contrast entre algú que ha tingut la responsabilitat i que ho reflexiona de forma serena i qui la té avui. No? I dius, ostres, gent amb la mateixa ideologia de base, és curiós que pensin tan radicalment diferent.
Uns ara obeeixen ordres i el Piqué, sí, se suposa que com diu Josep Maria, ja s'ho pot pensar més.
No, també, però d'un senyor que li paga molt bé.
De fet, el senyor Piqué venia del que eren els governs de Convergència. En el seu moment va ser una OPA que va fer el PP amb certs càrrecs. No? L'Anna Virulés també venia d'aquest entorn. Vull dir que ja va intentar... No, però dic, després com van entrar a l'administració, vull dir, sí, venien de...
Ah, val.
Sí, Pilar del Castillo també era d'Estrella Roja. Sí, no sé si recorden, Vull dir que... Vaja, no sé si hi haurà algun comentari més. No?
Què més?
No,
s'atreveixen a jugar-se alguna altra cosa, algun altre esmorzar per alguna altra cosa?
Jo voldria que tu et posicionessis, no obstant.
Ara us ho diré fora, Jo també tinc una opinió i em sembla que quedaran les coses més o menys una mica decantades cap a una banda, Ho hem de deixar aquí, gairebé són les 10. Josep Maria, Joan i Joan Ramon, moltíssimes gràcies per haver vingut i fins la setmana que ve. Molt bon dia.
So pretty in the sky, also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do you